Lourdes Vidal, directora de l'àrea Món Àrab de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Molt bon dia.
Bon dia.
Fins on poden arribar les protestes que ara ens explicava la Txell? Creus que la calma relativa de les últimes hores es mantindrà?
És possible que es mantingui per l'inici del Ramadà, per les preparacions del Ramadà, per la coincidència, però també és veritat que durant l'època de Ramadà moltes vegades aquest tipus de, diguem, de situacions conflictives on les emocions i la identitat juguen un paper molt fort, també moltes vegades escalen i s'exageren. Per tant, diguem, sí que podem pensar que potser hi ha una relativa calma en aquest primer moment, també perquè la població palestina està sota els efectes del xoc del gran nombre de víctimes mortals i de ferits que hi ha hagut en les últimes hores, i per tant, diguem, podem esperar que hi hagi, bueno, pues una certa desescalada momentània, però és previsible que en les properes setmanes veiem com aquesta tranquil·litat, diguem, es trenqui.
Però tu creus que podem, perdona, Lourdes, tu creus que podem estar davant d'una nova intifada?
Bueno, podem estar davant de la gestació d'una nova intifada, realment, perquè hem de pensar, diguem, que les accions d'Israel han estat molt contundents des del punt de vista unilateral, deixant molt clar que no hi ha lloc per a la negociació entre les parts. A més, sobretot perquè Israel ha fet una campanya molt forta d'imatge en aquestes darreres setmanes, sí, amb el Giro, amb Eurovisió, però també amb el discurs de que aquesta violència és inevitable, no? Perquè aquesta violència és inevitable perquè és provocada per l'altre.
Sí,
no?
Aquest és l'argument que els ha comprat als Estats Units.
I és l'argument, d'alguna manera, que està intentant reforçar. És a dir, això no són persones que es queixen, sinó és Hamas, amb persones instrumentalitzades per Hamas, que actuen, diguem, des de les directrius d'un grup considerat terrorista, no? I a partir d'aquí es deslegitima tota l'acció i la reivindicació de l'altra part, no? A més, hem de tenir en compte que res està desvinculat i que el context regional és molt, molt, molt volàtil i molt vulnerable. Sí. En aquests moments, diguem, Síria és suficientment un terreny de minat, no?, com perquè tingui ocupats determinats actors. Però sí, en un mig termini, no en un curt termini, però sí en un mig termini, veiem com Hezbollah gira la seva mirada cap a Israel perquè ja no té tanta feina a Síria, això pot implicar una escalada, una confrontació forta, diguem, entrant en qüestió àrab-israeliana. I sobretot, els palestins dependrà també de la capacitat que tinguin de recuperació, no?
Sí.
Han estat uns anys en els quals el conflicte ha estat, d'alguna manera, latent, no? A l'expectativa de que es anessin succeint tot el que passava al voltant d'Israel i els territoris palestins, amb les revoltes àrabs, amb les conseqüències posteriors, i ara sí que Israel ha decidit, diguem, llançar, diguem, uns gests importants unilaterals que modifiquen considerablement les coordenades del conflicte.
Clar, segur que tu tens les claus, Lourdes, però per la gent que ens està sentint i per nosaltres mateixos, jo no sóc experta, evidentment, en la crisi entre Israel i Palestina, a mi em costa molt d'entendre el gir de Donald Trump, la decisió de portar l'ambaixada a Jerusalem, d'obrir, de provocar aquesta situació. Com ho hem d'entendre, això?
Bueno, hem d'entendre que ell fa un càlcul relatiu, és a dir, ell fa un càlcul de riscos limitat, compartimentant les coses de la regió. És a dir, el que fa és llegir la regió només, Israel, ara el conflicte àrab-israelià, com un sol conflicte aïllat, com si estigués aïllat de la resta.
Però no pot ser, Turquia, no, Líban, no, Egipte, Aràbia Saudita...
Sabem també que la retirada de l'acord d'Iran és un element també que afavoreix aquesta escalada amb els palestins, perquè el que fa, diguem, és treure els mecanismes i els canals de diàleg que permeten pacificar la situació. Llavors, probablement Trump fa un càlcul de a qui li convé a garantir el seu suport, quins són els seus aliats íntims i tradicionals, i per tant, diguem, no fa uns càlculs més enllà. I a més, suposo que compta amb la superioritat militar i fins i tot discursiva, d'alguna manera, no?, immediàtica, d'Israel enfront als palestins, amb la qual cosa, amb això compta una baza, no? Si tu pots desqualificar i deslegitimar l'altra part en tots els sentits i en totes les seves reivindicacions i no reconèixer cap de les seves instàncies tampoc polítiques, aleshores, diguem, demostres que no hi ha motiu pel qual negociar i, per tant, l'unilateralisme i tirar amb fets consumats és la via, per ell, més lògica.
Clar, és bomba de rellotgeria perquè estem sentint ja reaccions de Turquia, de Líban, d'Egipte, d'Aràbia Saudita, que es poden quedar en això, es poden quedar en retòrica, però paral·lelament tenim el trencament de l'acord del pacte amb l'Iran. I clar, tot plegat fa patir que esclati les dues coses alhora, no?
És que, de fet, hi ha molts punts calents. No? Llavors, de moment, com que hi ha uns punts calents que d'alguna manera absorbeixen totes aquestes tensions, que són Síria o el Iemen, de moment pues, sembla que ho tens contingut en aquests territoris de guerra. No? Però el que no és probablement prou conscient és que el potencial de que això s'expandeixi a altres territoris i també en territoris palestins és cada cop més elevat. No? Per tant, a més, hi ha una cosa, no, de base, que és un mal càlcul. No? Segons diu l'acadèmic francès, François Bourgat, el principal criteri perquè no hi hagi més, per lluita contra el terrorisme és no crear-ne més. Mm. No? Hem de pensar i ens hem de plantejar de què ha servit tots aquests anys de bombardejar d'Aeix sobre territori cristià, sirià, no? De bombardejar d'Aeix allà, quan alhora el que estem fent és generar i alimentar molt més odi, no?, per elements polítics basats també en circumstàncies clarament, diguem, sí, sí, que trenquen la legalitat internacional, que són clarament injustes, no? I, a més, aquest silenci de la comunitat internacional al que apel·lava aquest noi que li deia la Xeifeixa, evidentment, no? Sí. Aquest silenci de la comunitat internacional. Hi ha hagut alguna resposta, però relativament tímida, no? Ningú s'ha atrevit, diguem, a tindre una acció contundent respecte al que està passant aquests dies a Jerusalem. I, per tant, veurem també fins a quin punt els actors europeus accepten aquesta capitalitat de facto de Jerusalem, no? Que no és internacionalment acceptada.
Lourdes, moltíssimes gràcies. Segur que tindrem dies de requerir el teu criteri, perquè malauradament, com molt bé deia, són molt punts calents i sembla que el procés de pau entre Israel i Palestina no sé si està tocat de mort o com ho considereu això, però no sembla pas que hagi de progressar en els propers anys.
És que, evidentment, diguem, la unilateralitat de les accions de Netanyahu i de Trump el que fan és enterrar el poc que quedava dels processos de negociació.
Sí, sí. Moltes gràcies, Lourdes Vidal. Que tinguis un bon dia.
Igualment.
Que vagi bé.